que sigui una mica el guió del partit d'ahir a Badalona, de ben segur que tindrem la penya a semifinals contra el València, que evidentment serà un rival duríssim. Molt bé, farem una pausa. Bé, no, abans de la pausa arriba la Berta Torrates. Hem sentit senyals horaris de les 11 de la nit.
Donem-li pas en aquest noticiari, doncs.
Sí, li vols preguntar per on comença o no?
Home, abans tu anaves pel Papa i ens...
Però abans no ha començat pel Papa, ha començat amb una última hora. Hi ha última hora, ara
no? No tenim última hora i continuem amb el Papa.
Doncs li vols donar pas tu, Lloberes?
Doncs llavors ara ja no me'n recordo com ho fèiem, però...
El que tu vulguis,
l'estil que tu vulguis. Tenim el noticiari a punt amb Berta.
Berta Torrades.
Què tal? Sí, estem davant de...
Torrades és fatal.
Berta Torrades, què vol dir que és fatal?
Home, de Torrades, que estem fent unes torrades ara abans...
Però què dius? Escolta, és el seu cognom. Lloberes.
Un moment, sisplau.
Perdó.
Torrades Lloberes.
Anava a dir, sí.
Sí, clar.
Bé, en fi, pendents de la vella del Papa, avui davant de nombrosos representants polítics, alertat, Lleó 14, dels discursos que fomenten la divisió i també la polarització. Ho ha fet en l'inici d'un viatge que el portarà la setmana que ve aquí a Catalunya.
Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles.
Més de mig milió de joves s'han congregat aquest vespre per seguir la vella del Papa a Madrid. A casa nostra, els docents convoquen una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve i mantenen també la vaga de dimarts, coincidint precisament amb el primer dia de la visita del Papa a Barcelona. És el que han acordat avui els sindicats d'educació que s'han reunit aquest dissabte. Iolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari d'USTEC.
Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de la visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
Més coses, suport del 80% a una vaga general per l'habitatge entre les persones que han participat en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials, com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en aquesta consulta que s'ha fet a 42 municipis del país. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a aquesta emissora que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà, diu, temps i treball, i per això no es posen de moment terminis.
Seria molt frívol dir en aquests moments... Pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
En plana internacional destaquem que Ucraïna respost a la negativa de diàleg de Rússia atacant Sant Petersburg per segona vegada aquesta setmana. Més de 140 drons han arribat a la ciutat russa o als voltants, la majoria dels quals han estat interceptats. L'agressió ha passat l'endemà que, precisament a Sant Petersburg, el president rus Vladimir Putin va rebutjar una reunió cara a cara amb Zelensky per posar fi a la guerra. En aquesta ciutat, recordem, se celebra aquests dies un important fòrum econòmic. I acabem explicant que Olivia Rodrigo actua fora de cartell en l'últim dia del Primavera Sound, que ha tancat l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. A partir de dilluns, l'organització retornarà l'import de les entrades de dijous, en què la pluja i el vent van provocant endarreriments i també algunes cancel·lacions. Aleix Ibars és el cap de comunicació del festival.
A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
En aquesta edició del Primavera Sound s'ha augmentat la presència de públic espanyol, que ara mateix ja suposa el 38% de tots els visitants.
Gràcies, Berta.
Que vagi bé, fins ara.
Passen 3 minuts de les 11 de la nit fins les 12 en directe. Els del Tot Gira, el Barça ja és a les semifinals de l'ACB. A 5 partits jugarà amb el factor pista a favor contra Tenerife, que ha eliminat el Madrid. Això comença dimarts a les 8 al Palau Blaugrana. Barça-Tenerife i en directe al Tot Gira. Per cert, s'ha acabat el partit de Castàlia, anada del play-off semifinals per pujar a la primera divisió.
Amb un partit de molta tensió. Al final, empat a un Castelló, un Almeria 1. S'ha avançat el Castelló amb un gol de Brignani poc abans del descans. Sergio Rivas, al 22 de la segona part, ha fet el gol de l'empat. Dimarts que ve hi ha l'Almeria-Castelló, l'Almeria amb aquest empat. Si s'acabés amb empat al final del partit hi hauria pròrroga. Si s'acaba amb empat al final de la pròrroga passaria a la final per la set.
Partits de seleccions amistosos que seran el Mundial que comença la setmana que ve. L'anfitrió als Estats Units ha perdut davant d'una de les favorites davant d'Alemanya.
Contra Alemanya per 1-2. Ha acabat el partit com el Rosari de l'Aurora per una entrada molt forta del jugador dels Estats Units Team UEA el jugador David Raum. Al final ja s'han encarat els jugadors, també amb Pochettino per allà. Al final, derrota d'una de les anfitriones per 1-2. Ara ens fixem, bàsicament, jo sé que tu estàs fixant-te amb l'Escòcia 4, Bolívia 0, perquè també vas amb Escòcia.
Però amb Anglaterra, que està jugant Rashford.
Però jugar Rashford, però no jugar, en canvi, Gordon, que és a la banqueta el jugador del Barça, guanya Anglaterra el descans. Anglaterra 1, Nova Zelanda 0, ha marcat el jugador de Bayern, Harry Kane, refa un parell de minuts.
Una pausa, saludem en Creus i amb la Lloberes i el Macià des dels vestidors de la pista de Luca Múrcia. Obrim els vestidors d'aquest partit, gran partit que ha guanyat el Barça i que classifica per les semifinals.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el...
59.326. 59326. De la sèrie 5.
Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
I després, quan guanyes, què més hi ha?
Quan jo comentava tennis, m'encantava.
Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
I el moment de retirar-se va ser complicat?
Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. Onte. Ben jugat.
Els play-offs de l'ACB, el Tot Gira.
Som els del Tot Giro, quan passen 9 minuts de les 11 de la nit. Recordeu, el Barça de bàsquet ja és a les semifinals, ha guanyat 76-100 el seu partit avui a la pista del Camp. I el Barça de futbol sala, malgrat ha patit, també guanya, en aquest cas, el primer partit de la sèrie de semifinals, el millor de 3 davant l'Inter, 4-3, victòria patida, però important pel Barça, que jugarà el segon partit a Torrejón de Ardoz. Dimarts que ve, si guanya a la pista de l'Inter, ja serà la final i tornaria a jugar la Champions, que els últims 2 anys no ha pogut jugar. Tinc per aquí el Joan Creus. Hola, Joan.
Hola, bona nit.
Hola, Creus.
Com estàs,
Hola,
Joan?
Hola, què tal?
Tu t'ho esperaves, això? Madrid-Tenerife a les... Ah, perdó, Madrid-Tenerife. Barça-Tenerife a les semifinals?
No.
No, eh?
No, no me l'esperava ni molt
pel
menys.
Pel Madrid o pel Barça no t'ho esperaves?
Pel Madrid.
Sí. El Madrid ha sigut
ja
gros,
eh? Ja vaig comentar l'altre dia que la ratxa aquesta que portava el Madrid no era normal. No era normal amb un equip guanyador com ells i que, tot i que faltava Tavares, havien perdut els 6 últims partits de la Lliga. I ara, amb aquests 3 de contra el Tenerife, doncs ha seguit la mateixa dinàmica. I el que són els play-offs, no?
A 3, sobretot a 3.
Perds el primer partit, clar. Sorpresa, guanyes el segon de 35, et penses que ja has tornat a agafar la dinàmica i et penses que tot està fet, sí. I et tornen a enganxar a casa, no? És el tema d'aquest dels play-offs, de guanyar un partit de 35 i perden 2 per un punt i et quedes fora, no? Sí. Doncs ha estat la demostració. A més, un equip veterà com el... Super veterà, amb uns quants jugadors de 40 anys, amb baixes també importants, i que et guanyin a casa. Jo aquesta crec que és molt grossa.
I guanyen a casa jugant excel·lentment.
Excel·lent.
No t'han guanyat. Hi ha algun partit que el guanyes d'un, el guanyes, saps allò, frec a frec. No.
I Marcelinho dels millors en 43 anys.
Vaja, és que et guanyen a casa, sí, després d'haver perdut de 35.
Sí, té guassa, sí, és veritat. Sí. Però fent una exhibició, no només Marcelino, sinó també jo aquí, Patty Mills, també l'ha ajudat moltíssim, i a mi m'ha encantat molt el joc. Jo crec que el Madrid, també et dic una cosa, abans ho hem enraonat una mica per sobre, però de la manera que sabem com és tan metòdic Scariolo, el fet de la incorporació aquesta dels dos nous, en aquest cas Jurseven i Cascot, o no sé què, que és Sissokoc, això li ha anat... Li va malament perquè ell és molt, molt, molt programat, i a l'hora d'incorporar determinats jugadors, ell ha enraonat molt d'aquest equilibri, no?, interior-exterior, i que no l'han trobat des de la final a 4. Jo primer em vaig pensar, doncs, això, que es prenia un cert temps per ajudar a rodar aquest tipus de... Bueno, els dos jugadors nous, però ha hagut d'acabar fins i tot intentant guanyar el partit sense aquests jugadors, perquè necessitava, doncs, un altre estil de joc.
Però què és el que li va anar bé a la Final Four?
Sí, va donar una exhibició, sí.
I clar, sí que deu ser molt, molt cap quadrat, perquè
jo,
si et va bé la Final
Four...
No, sí. Vull dir, si et va bé la Final Four...
Sí, fitxes
dos jugadors i canvies la dinàmica i tornes a buscar dos interiors que són nous i que no estan amb la mateixa dinàmica, i sabent que has aprofitat a la Final Four el fet de jugar amb dos pivots petits, o dos quatre...
O no pivots, és a dir, gent oberta.
Dos quatre transformats...
Espereu un segon, perdoneu, perquè comença la roda de premsa de Xavi Pascual a Múrcia. El sentim en directe.
El que viene haciendo y por el que ha hecho esta temporada... Hace mucho tiempo que no nos enfrentábamos y la verdad que ha sido maravilloso ver la calidad y la evolución en todas las cosas del juego y enfrentarnos otra vez. Por lo tanto, felicidades a ellos y a toda su afición. Nosotros, por nuestro lado, estamos contentos del partido realizado y del playoff en general. Perdimos el segundo partido porque... No es que jugáramos mal, pero nuestro rival jugó mejor que nosotros. Metió canastas finales de posesión increíbles. Y nosotros estamos contentos de, globalmente, cómo hemos jugado los tres partidos. Hoy hemos hecho un partido muy serio, sabiendo siempre lo que queríamos, controlando el ritmo del juego desde el ataque. Y creo que somos justos vencedores de este partido, porque lo hemos dominado y nos llevamos esta importante victoria. Que nos lleva a semifinales.
Vamos con turno de preguntas. Si es tan amable, solicitamos turno y el compañero Pedro pasa el micrófono. Hacemos 9:30, por favor. Un segundo. ¿Lo vas a poner, por favor, rápido?
En directe, els del Tot Giro, quan passen 14 minuts dels 11 de la nit. Xavi Pascual, el tècnic del Barça, que ha classificat el seu equip per les semifinals.
Bona, Xavi, enhorabona per passar a Sevilla, entre un saludo de gente libre. Luka me ha perdido solo dos partidos en Liga en toda temporada regular, Madrid y Brogan. Vosotros habéis ganado dos en cuartos de final del playoff. ¿Cómo de difícil ha sido para vosotros asaltar este palacio de los deportes?
Pues muchísimo, porque Murcia lo hace muy bien. Tiene muchos ritmos defensivos, hace muchas cosas diferentes. Y en ataque también lee muy bien, prepara muy bien, intenta atacarte el punto débil. Bueno, son extraordinarios y por eso nos ha costado mucho pasar esta eliminatoria. A pesar de que nosotros pienso que estamos en un buen momento y que hemos hecho también muy buenos partidos para conseguirlo.
¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, pasamos, Pedro.
Xavi, buenas noches y en primer lugar felicitaros a todos por el fantástico partido que habéis hecho. ¿Qué tienes que decirle ahora a aquellas voces que mantenían cuando habéis tenido momentos titubeantes a lo largo de la temporada que erais un equipo en descomposición? Por lo que hemos visto esta noche, a mí me habéis parecido un equipo muy serio.
Hemos pasado un vía crucis de lesiones y las lesiones al final castigan muchísimo. Durante toda la temporada lo hemos sufrido muchísimo y eso no nos ha permitido mantener el buen nivel que habíamos cogido al principio de mi llegada. Eso nos ha ido minando, ahora uno por aquí, otro por allí, ahora tres de golpe, ahora cuatro, ahora... Y entonces, bueno, nos ha permitido, como todos los equipos, ¿no? Hoy Murcia juega sin De Julius y es un jugador muy, muy importante y claro, lo notas, ¿no? Y es todos los entrenadores necesitamos de los jugadores para poder jugar bien. Y en nuestro caso, pues nos ha pasado esto, pero siempre, en general, excepto contadas ocasiones, 3-4 partidos que hemos dado una mala imagen de no competir, en general hemos competido siempre y hemos estado siempre ahí. Y vamos a intentar seguir hasta el final en esta línea.
Xavi, por aquí, Victoria de Aro, Cadena Ser, enhorabuena por el pase a semifinales. En pocos dies, bé, la següent eliminatòria...
Em diu el Macià que d'aquí no res podrà parlar amb Xavi Pasqual en català, per tant, fem una cosa, deixem aquesta roda de premsa que segueixi en marxa, si el Macià té a prop el Xavi Pasqual i li pot preguntar en català, doncs el sentim en directe. De fet, ara fa un moment el Macià ha estat dins del vestidor del Barça i ha pogut parlar amb un dels jugadors, amb Joel Parra, ho recuperem.
Companys, entro al vestidor del Barça i em trobo a un Joel Parra, no sé si més satisfet, alleujat, feliç, perquè ha sortit una tarda rodona.
Contents per la victòria, per passar semifinals, és molt complicat. Sobre un equip com el Lucam, no?, que ha fet una temporada increïble, ens ha ficat les coses difícils, i més aquí del seu camp, així que et dic. Molt contents, però aquest era el primer pas del nostre objectiu. Ara arribar a casa, descansar i recuperar-nos, perquè tenim una semifinal molt dura contra el Tenerife, que ho ha demostrat avui.
Exacte, contra el Tenerife i no contra el Madrid. No sé si us ha sorprès, perquè ha sigut a la roda d'escalfament del partit d'avui quan s'ha sabut que el Tenerife doncs, havia eliminat el Madrid a pista contrària, també.
Sí, la veritat que nosaltres estàvem centrats en el nostre partit. El nostre objectiu, com t'he dit, era passar així com sigui avui. Ara, doncs, mirar el rival, analitzar-lo, però bueno, ja et dic, serà un rival molt complicat, igual que qualsevol, perquè a sobre venen amb el subidor, no?, d'avui, sí que et dic, a descansar i a preparar el partit d'aquesta sèrie.
Quina seria la millor vacuna contra el no refiar-se, però sí pensar, no és el Madrid, tenim opcions a ser la final?
La nostra vacuna és l'objectiu que tenim marcat, ho hem dit des del principi. Tenim una gran oportunitat, tenim que aprofitar-la i passar per estar concentrats a tots els partits que juguem aquestes semifinals i després la final, però primer ens volem centrar en el primer partit, que és a casa de la nostra gent. Volem donar una bona imatge, volem intentar guanyar els dos partits, sabem que serà complicat, però tenim clar el nostre objectiu quin és.
Es nota, quan hi ha la Provítola?
Sí, al final tothom sap el talent que té el Labro. Necessitem, al final, en uns play-offs com aquests, necessitem a tothom que porti. Cada partit és un món, és diferent, cada partit pot sortir un jugador diferent que surti. Al final crec que això és el bo que té aquest equip, no? Que no saps quin jugador t'esperes que jugui bé o que ajudi l'equip a guanyar. Crec que en aquest sentit els 14 jugadors que estem, també els dos convocats que hi ha cada partit, estan mentalitzats en l'objectiu que tenim, que és guanyar, i ja està.
Gràcies, Joel.
Gràcies.
El Macià amb el Joel Parra, jugador del Barça de bàsquet. Ara comentem també estadístiques amb la Lloberes i el Creus, però me'n torna a demanar pas al Macià, que crec que és al costat del tècnic, de Xavi Pasqual.
Estat intel·ligent, sempre atacant el que volíem i com volíem. I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga, i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles, i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
No només per això, però ha tornat la Provítola, cada vegada està millor, i avui ja és el primer partit que veiem que pot ser important.
Sí, sens dubte és un dels petits amb més talent que té aquest equip, però sempre costa molt després de 3 mesos, no? Hem d'anar a poc a poc, llegint molt bé quina és la seva situació en cada moment, i tampoc en pocs dies d'entrenament també és difícil calibrar exactament com està, no? Avui, en un moment molt important del partit, s'ha tirat l'equip a l'esquena, ha dirigit molt bé, ha atacat amb molta calma, pràcticament sense pèrdues de pilota, i ha jugat extraordinari, estic molt content per ell perquè és un jugador molt important de cara al futur.
En termes de pla de partit, allò que tant us agrada dels entrenadors, del que treballeu, ha sortit pràcticament tot el que t'esperaves, Xavi?
Sí, tant aquest partit com el primer que vam jugar aquí ens ha sortit tot molt bé, defensiu i ofensiu. Lògicament ells tenen la seva qualitat i no podem tapar-ho tot, però la veritat que hem estat molt, molt, molt bé. I no vam estar gens malament en el segon partit, com deia abans, no? Crec que portem una bona dinàmica, només el partit de València va ser un desastre, però portem aquests partits amb molt bona dinàmica, amb bon joc, més enllà de guanyar o perdre, i ara ens hem de recuperar bé per començar aquesta semifinal.
El perill ara podria ser, després d'aquest bon partit, no diré l'autocomplaença, però dir, bé, no és el Madrid a semis, venim de fer una partida 76-100 amb el Múrcia, això és un enemic de vegades d'aquest perfil d'equip?
No ho serà en absolut. Tenim molt de respecte pel Tenerife, és un equip increïble que porta molts anys jugant molt bé a bàsquet i aquest any està jugant impressionant, i sabem que ens hem de preparar molt bé per jugar contra ells, un equip que no ens va bé amb moltes coses, a més que ha fitxat molt ràpid amb les lesions, no? Té 3-4 incorporacions del tram final, em sembla que 3, i això els ha canviat totalment la cara de l'equip i els ha aconseguit mantenir al mateix nivell que ja tenien, no? Per tant, o millor. Per tant, serà una eliminatòria molt complicada.
I una més per part meva. Entén-me la pregunta en termes de vasos comunicants. Perquè avui el Madrid l'han eliminat a quarts de final. És molt difícil realment accedir a eliminatòries, abans a eliminatòries a la CB.
Tot costa molt. Aquestes eliminatòries a 3 partits són molt perilloses. I tots els equips són molt bons. Hem vist el Múrcia, que és un equip que ha jugat una temporada extraordinària. Aquí em sembla que havia perdut 2 partits en tota la temporada i ara amb aquests 2 són 4, si no m'equivoco. I costa molt. Tenerife és un equip molt difícil i ho demostrarà també contra nosaltres. Contra els 2 partits que hem jugat, allà vam guanyar una mica més fàcil, però a casa se'ns va escapar, per exemple, no? Per tant, és molt important guanyar aquest primer partit al Palau i recuperar aquesta sensació bona en el Palau i tirar endavant.
Tenim una idea de com parar un jugador de 43 anys que sempre se surt amb la seva?
No el para ningú, per tant farem el que puguem, perquè quan el vols parar fa millors a tots els altres, per tant hem de veure una miqueta cap on anem amb ell.
Gràcies, Xavi.
Xavi,
doncs,
Xavi
fins
Pasqual,
aquí
a...
Sí, la compareixença al Xavi Pasqual, que ha tingut haver de sortir a pista, perquè aquí tenim millor cobertura. Espero que hagi arribat en condicions.
Sí, perfecte, Macià, perfecte. L'heu estat escoltant, atentament, Lloberes,
sí,
Creus?
Sí. Vaja, per mi ha donat amb el clau, veus, quan diu no hi ha manera de parar a Huertas, per exemple, però que, en canvi, ell segurament buscarà, doncs, com moltes trampes tàcticament i defensivament. Jo també crec que no hi haurà aquesta complaença, no sé com li diu el Macià, però diria que jugar contra Tenerife realment és, primera, perquè tens l'obligatorietat de guanyar-lo, sigui com sigui. El fet de no haver-hi Madrid en aquesta semis, ara resulta que la pressió, diguem, màxima encara és més forta pel Barça. Però també estic d'acord amb Pasqual, amb aquesta continuïtat, no?, de que enraona excepte el de València, que jo crec que tot es va entorpir o enrarir o embrutar per la dichosa roda de premsa, que tothom estava més distret per moltes coses més, bueno, i perquè València té el nivell que té, però jo crec que portava una bona trajectòria de molts partits i de molt bon nivell. Per tant, sembla ara que, doncs, més o menys s'està tornant una altra vegada a redreçar el rumb.
Mm-hmm. Joan?
Bé, jo penso que ara ha canviat bastant la situació. Amb aquesta semifinal Barça-Tenerife, Barça és el favorit, i a més ha canviat el factor pista. Si hagués sigut els enfrontaments normals, el Barça tornaria a jugar amb desavantatge de pista. Ara jugarà... això s'ha capgirat. Jugaran, en teoria, 3 partits aquí i 2 a fora, si fos el cas, i això ha de donar força al Barça i el posa de favorit. També, tal com hem sentit el Parra, inclús el propi Pasqual, ells estan molt, molt mentalitzats en acabar bé aquesta Lliga, amb molt, molt bona mentalització de cara a guanyar la Lliga. Per tant, jo crec que és una oportunitat única amb el Tenerife per plantar-se a la final. Penso que són, jo diria que, favorits. No clars, perquè ja ho veurem, és un equip molt veterà, que venen de guanyar el Madrid. Per tant, la primera situació, el primer partit, penso que el Barça els pot enganxar. És a dir, vindran bastant eufòrics i és bastant difícil de controlar quan l'adrenalina ha estat tan alta, i ara aquests 2 dies o 3 abans del primer partit, doncs no els hi serà fàcil assimilar el que acaben de fer. I, per tant, el primer partit és clau per aprofitar-lo i col·locar-te 1-0.
És veritat, però de totes maneres, en aquests play-off a 5, com ara estem veient últimament, i fixa't que guanyar 2 partits seguits a play-off sempre es diu que és molt difícil quan els dos equips són molt igualats, però jo ja no crec tant en el factor camp. El factor pista ara ja no és tan definitiu. Sí que és veritat que t'ajuda molt ara, doncs, jugant al Palau, el primer, i a més a més...
I el Palau no és fàcil, Carme, pel Barça, pel Barça.
Sí, sí, estem d'acord, i més amb un Palau que ve molt enrere, bueno, perquè sí, està enfadat, i les coses com siguin. És a dir, guanyant la Lliga aquesta, potser tot aquest ambient que hi ha al voltant, potser, doncs, t'ajudaria. Però és cert, de totes maneres, per mi, mira que també ho ha dit Pasqual, és un equip que els hi va malament, però que els hi va malament per què? Perquè tenen 2 grans, 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 perquè jo no dic només Huertas, jo dic Patty Mills avui també ha fet un altre serial i porta ara ja, és dels fitxatges que deia que han incorporat, i porta ara ja com 14 partits jugats, i per tant, doncs, sí que crec que ja s'ha adaptat. Llevo avui ha fet també un bon partit en el joc interior, però només porta 4 partits. Sí. Jo, ben veritat que té jugadors experts, no per veterans, sinó experts, perquè ja n'han jugat moltíssims de play-off i moltíssims de màximes competicions, i per tant, doncs, serà difícil. I Vidaurreta, que Vidaurreta és dels típics, doncs, que enfullona, i ja està. Vull dir que li agrada, sí, doncs, embrutar el partit i aquestes coses.
Deixeu-me que faci un petit punt i a part, perquè em demana pas al Pau Masmartí des del Palau Blaugrana. Recordeu que, a banda que el Barça de bàsquet avui ha guanyat i serà les semifinals de l'ACB de bàsquet, el Barça de futbol sala avui ha començat la seva sèrie de semifinals, el millor de 3, i ha guanyat en un partit vibrant al Palau 4-3, amb patiment final, però amb victòria. Crec que, no sé si el Pau està amb el Javi Rodríguez. Sí, Pau?
Sí, estic amb ell. Tenim aquí el Javi, mira, te'l passo, i tu mateix parles amb ell.
El tècnic del Barça, de futbol sala, després d'aquesta victòria 4-3, que és una manera excel·lent de començar aquesta sèrie. Míster, què tal? Bona tarda.
Hola,
bona nit. Saps què passa? Que hem començat el programa a les 4 de la tarda i ja no sé on soc. Bona nit, que són 11:45. Moltes felicitats per la victòria, que teníeu ben encarrilada amb el 3-0 i que al final l'Inter us ha fet patir. Javi.
Sí, bueno, la verdad que cuando mejor estábamos y menos lo esperábamos, pues Inter ha sacado todo su arsenal y hemos encajado goles, quizá más por de mérito nuestro que por mérito de ellos, pero al final estamos jugando ante un equipazo, ante un equipo que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga, y bueno, no hay mucho más a decir.
Javi, explica'm la jugada en què hauria pogut ser la tranquil·litat aquell gol després de recuperació que suposava el 5-3. Els àrbitres diuen que surt per la línia de banda. La veritat és que amb les imatges no es pot veure realment si acaba de passar la pilota la línia de banda, i tu estàs just allà, davant. Surt o no surt la pilota?
Yo, para mí, no sale. Por eso pido el VAR y le digo que no sale el balón entero. Pero al final estas son decisiones que hay que creerlas, y yo no lo he visto todavía, no lo he visto repetido, pero para mí mi punto de vista es que no sale el balón entero.
Ja, amb les imatges t'he de dir que tampoc es pot veure clarament, eh? Per tant, aquí els àrbitres haurien pogut, amb la seva decisió, deixar ja el partit sentenciat, però encara l'Inter us ha fet patir fins a última hora. El Palau de Nou Reman, i això que coincidia amb el partit de bàsquet en horari, i que per tant potser... Aquí no fomentàvem que hi hagués una grandíssima entrada al Palau, però sí que hi havia molta gent animant al vostre equip.
Sí, bueno, la verdad que la afición ha estado de 10, como siempre. No se les puede pedir más. Cuando peor lo estábamos pasando, más han metido en el partido, parecían que estaban ellos dentro de la pista. Así que contento y feliz por ellos.
Segon partit dimarts, allà, a la pista d'Inter, a Torrejón de Ardoz. Interessant ja poder-ho solucionar per la via ràpida, no, Javi?
Sí, 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 la verdad que sí. La verdad que sí, porque llegamos los dos equipos bastante cansados. Hay que darle mañana entrenamiento de recuperación para ver cómo recuperamos cuanto antes y llegar a las mejores condiciones, porque nuestro objetivo es sentenciar allí en Madrid.
És evident que el Barça té la pressió de tornar a Europa, dos anys seguits sense anar a Europa. Si jugueu la final, passi el que passi la final, teniu bitllet de Champions. Això ho teniu molt al cap, la plantilla?
Sí, por supuesto. Creo que eso ha hecho que hoy el equipo... cuando se ha puesto 3-0, pues haya quedado un poquito más atenazado de lo normal, como que no queríamos el balón para que ellos hicieran más su trabajo. Bueno, al final hay mucha presión por parte de los dos equipos que nos estamos jugando el pase a la final.
Javi Rodríguez, que vagi molt bé i que dimarts torneu ja amb la classificació per la final i el bitllet de Champions a la butxaca.
Pues muchísimas gracias.
El Javi Rodríguez, el tècnic del Barça de Futbol Sala, en directe al Tot Gira, quan passa un minut de 11:45 de la nit. Valga'm Déu que li he dit bona tarda,
sí,
quan som ja, pràcticament ja. A la mitjanit.
Com que no veus la llum del dia aquí?
És el que passa aquí a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio.
Sí.
Molt bé, on ho havien deixat? Estàvem parlant del Tenerife, de Marcelinho Huertas.
Jo deia David Aurreta.
Ah, mira, la mitjana d'edat. Ho ha estat buscant l'Oriol. Recordes això? Que ho havien parlat? Qui tenia més mitjana d'edat? A veure, què creieu? Qui té més mitjana d'edat? No espies a les dates de l'Oriol.
No hi veig des d'aquí.
Creus i Lloberes, qui creieu? I Macià, si estàs
Creus,
per aquí. Qui té
primer.
Més mitjana d'edat a la plantilla, el Tenerife o el Barça? Qui diríeu? Creus?
Oh, mitjana d'edat, jo diria Tenerife.
Tenerife, Lloberes.
Els jugadors que juguen, eh? Estem
sí, sí.
Enraonant.
Tens raó. Tenerife. La mitjana del Tenerife és superior, la de Barça no l'he calculat, però només a simple vista ja veig que és superior la del Tenerife. Dels que han jugat avui, eh?
Sí.
La mitjana és de 32,75. Gairebé 33 anys de mitjana.
Vale.
Si ara agafo Calderete i Bordón, que avui eren a la convocatòria, els agafo mal de panxa perquè no juguen, eh? Aquests jugadors, i els trec de la convocatòria, la mitjana és de gairebé 35 anys per part de la plantilla del Tenerife, perquè n'hi ha de 33, de 30, de 43, de 31, de 34, de 34, de 36, de 30, de 40 i de 37 i de 24, aquests anys.
I et dic més, i et dic més.
I acostuma... Fa teixir Madini aquí.
Està lesionat.
Sí, que està, però... clar, com que està lesionat, doncs no compta,
no
sinó encara pujaria
no
molt més. Però, i a més, si mires els que han jugat avui, juguen 8 jugadors. És a dir, no parlo de minuts de, diguem, de volum, eh? Per tant, doncs, si sí, vols dir ara que el Barça són joves, oi?
Sí, són joveníssims, som al costat d'aquesta gent. Compte que Marcelinho Huertas, avui ho he pensat, eh? Tant de bo no repeteixi la història. Quants anys tenies, Joan, quan vas guanyar la Lliga amb el Manresa?
Amb la Lliga, 41.
41, home, era jove, al costat de Marcelinho.
Sí.
Marcelinho no faci un Creus, eh? I que vulgui jugar a final
Creus,
de Lliga.
El Creus, deixa'm dir-ho a mi abans sí. d'aquest això, el Creus em dona, em recordo, i tampoc no massa, però arriba a la recta, diguem, final de la seva carrera, no com ara Huertas, que ha hagut de saltar, de salvar, diguem, una lesió important aquesta temporada, que encara té més mèrit. No és que t'entregui a tu, Creus? Però tu vas arribar com una flor, no?
Home, jo, per dir-ho així ràpid i sense, sí, i modèstia a part,
cal.
Els últims 15 anys de la meva vida esportiva no em vaig perdre cap partit.
Veus? Per tant...
No el lesionaves mai.
És per mi, una certa diferència, perquè, clar, Huerta, jo aquest any, quan es va lesionar, vaig pensar, ai, perquè en aquestes edats, normalment, i aquest desgast, etc, però que és un monstre físicament. És a dir, sí, no sé si la gran disciplina que havia arribat a tenir... disciplina, estic enraonant també dietèticament, no sé què, nutricionistes, no sé quantos, etc. Fixa com arriba de fibrós i arriba amb una qualitat física i atlètica excel·lent. No sé si creus tu, sé que eres un home disciplinat, però tant,
però no tant,
això.
No tant com el Marce. No tant com el Marce, perquè en temes de dietista, ell ara fa com uns 4 o 5 anys,
sí,
ha canviat totalment la seva manera d'alimentar-se, sí, i està seguint un règim molt estricte a nivell de gimnàs, i tot això li ajuda, doncs, que és un tio que encara li fa moltíssima il·lusió jugar, que disfruta la pista, i clar, tot això ajuda. Tot això ajuda.
I que és ultracompetitiu. Vull dir que, a més, això disfruta, sí, però és ultracompetitiu. Avui el
no.
I és tremendo.
I tu creus que sí que es alguna birraqueia, creus o no, per tema?
Home, i tant.
Sí. Ah, sí?
I el vi dinant, també, clar.
Ostres, ara m'ha sorprès.
No, però pensava... això, un gotet de vi no passa res, diu encara
molt explico, bé. Si voleu, us explico una anècdota.
Sí, home. Sí.
El meu primer partit que anava a fer amb el Manresa, clar, jo venia de Granollers,
Sí.
El primer partit amb el Pedro Martínez era un partit amistós, parem per dinar, anàvem cap allà, cap al nord, parem per dinar a Logroño, em sembla que va ser. I m'assec allà i estàvem tots preparats per començar a dinar i dic, hosti, aquí aquesta gent no beu vi. I dic, és el primer dia, dic, mira, si deixo passar el primer dia ja estaré tota la temporada sense veure. I li dic al Pedro... Escolta, Pedro, dic, jo estic acostumat a beure vi en els dinars, una copeta de vi. I el tio em contesta, tu fes el que estiguis acostumat a fer.
Mira.
Vaig demanar una ampolla de vi, me la posen, em poso un gotet, el Salva Maldonado, que estava al costat, diu, vale, jo també beuré. Es va posar...
Vas crear escola, vaja.
Vaig crear escola, el Pedro també, i al final, al cap de... 3-4 setmanes ja tothom bevia vi allà.
Molt bé.
Home, vas portar l'equip a la perdició, ja ho estic veient.
Vam guanyar la Lliga, tu.
A l'èxit.
Sí.
No, està bé.
No, i a part, els 41 anys, el Creus, de fa dues dècades, ara serien 45, vull dir, perquè en dues dècades ha millorat la medicina, la gent es cuida més, vull dir que té el mateix mèrit o més.
Avui Marcel Granollers ha guanyat la final de dobles de Roland Garros en 40 anys, fent parella amb un argentí, l'Horacio Ceballos, que en té 41.
És veritat. És a dir,
això va millorant.
Sí.
I el que està clar, que avui sí que a mi m'ha semblat el Tenerife, el TDK Manresa... d'aquells anys,
Home, perdona, Joan, però el Manresa tenia el pressupost més baix, o el segon, i el Tenerife no, O sigui, el Tenerife té un pressupost digne,
No em refereixo a nivell de pressupost, sinó així a nivell global.
I no digne comparat, per exemple, amb el Madrid que jugava, no és ni digne. És a dir, jo t'entenc el que dius això del Manresa,
Single, m'entens? Single, Sergio Lizard González, m'entens? El que va fer el Manresa és molt més gran.
Sí,
no,
i a més diria que ho va fer amb factors camps sempre en contra. Pot ser el que estic dient?
Sí,
o que
sempre.
Perquè
sempre
li veu guanyar la Lliga, és carinyo.
Sempre, exacte. Però sempre en contra, però sempre el millor de 5, no el millor de 3.
Això, que encara és més.
Ara ho ventilen més ràpid, Ara ho ventilen més ràpid.
No te'n deixes escapar ni una,
Mira, l'Oriol ha acabat la feina, perquè ens ha donat la mitjana del Tenerife, que recorda'ns és de...
Mira, 32,75, però si trec els dos nanos que avui, evidentment, han quedat sense jugar, 34,8.
Val.
Gairebé 35.
I el Barça, ara l'ha desfet a la mitjana.
31,6, per tant, 31,5.
Sort que les edats, veus? No, és que jo, és el que dic, no són les edats, és com cadascú arriba, no? I no tinc tan clar que el Barça arribi tan esplatòric en aquest sentit.
Ara, per tancar, us preguntaré a tots breument què en penseu del partit que demà ha de jugar la penya a la pista de Baskonia, però recupero...
Moment, David, s'ha dit que hi ha un partit de les semifinals que s'ha canviat d'hora?
No.
Si hi hagués quart partit, s'ha endarrerit, és el dilluns 15, a les 9, no a les 8, a les 9, perquè hi ha un partit, es veu, del Mundial d'Espanya. I sí, que és a Tenerife, el partit, sí, seria a Tenerife, evidentment, doncs això, hi ha el partit d'Espanya i per això el canvien d'horari, s'endarrereix.
Deu ser... Ara tu miro.
Sí. El Mundial aquí, tots els horaris, però...
Deu ser un partit d'Espanya, exactament.
És el que juga Espanya contra Cap Verd a les 6 de la tarda.
Mira, jo vaig a favor de Cap Verd, sí, Cap Verd.
El primer és l'estrena, és l'estrena.
La meva nacionalitat.
Però el que no canvien són els tres primers, eh, Macià?
Exacte.
És a dir, Barça-Tenerife, dimarts a les 8 al Palau, Barça-Tenerife de nou dijous al Palau, també a les 8, el tercer a Tenerife dissabte, també a les 8, el que canviaria i passaria a les 9 seria el de dilluns, el hipotètic quart, que de nou seria a Tenerife.
Sí, sí, no, i a més les audiències d'un Mundial no tenen res a veure amb les d'un partit de Lliga, ni que sigui del Barça, bueno, o del Madrid.
El primer partit coincideix amb el Papa, no? El primer partit a la Sagrada Família? 8.
No, i a la mateixa hora que surt el Papa a l'estadi, comença el partit al Palau.
L'acte a l'estadi, sí. D'acord.
Sí, tantes coses hi ha.
Contraprogramem.
Sí, no tenim temps.
Entre el Papa, el Primavera Sound, la Patum, el Barça i tot, em teniu content.
El Barça és el Barça.
Va, que encara farem salat. Vull recuperar la conversa que ha mantingut el Macià fa un moment amb Senghelia, amb el jugador del Barça.
Amb el Toko Senghelia. Toko, felicidades, semifinales. ¿Cómo es que cambia tanto este equipo?
Bueno, no se puede hablar una cosa, hay muchos factores. Somos también humanos y tantos partidos, tantos viajes, tantos minutos, a veces te afecta también la presión, pero también ahí tenemos que dar el mérito a Murcia. Han jugado partidazo en Palau, ¿no? Y hoy también, y nos ha dado una lucha. No es como que atrevemos a perder contra Murcia, ¿no? Es un buen equipo, han demostrado toda la temporada, como contra nosotros, así contra todo el mundo. Y hay que darles mérito también, pero lo importante es cuando tenemos un bajón, cómo reaccionamos. Y creo que hemos reaccionado muy bien después de el partido que hemos jugado contra Valencia. Y hemos reaccionado bien también del último partido que hemos jugado en Palau. Es lo que demuestra el carácter del equipo.
Tenerife en semifinales. ¿El peligro es confiarse?
Mira, nosotros estamos todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacerlo.
Gracias.
Som humans, diu Toko Senghelia.
Sí, senyor.
Molt bé. Demà, 7 de la tarda, en directe al Tot Gira, Baskonia Penya. Macià, tu demà a quina hora agafes el vol? Perquè te'n vas amb cotxe fins a Alacant, amb vol fins a Bilbao, i després cotxe de lloguer de Bilbao cap a Vitoria, eh?
Sí, que meravellós,
sí,
això.
Sí, sí, a la 1 em surt l'avió des d'Alacant i en principi a les 4, quarts de 5, les 5 maxi, com a molt, ja estaré al pavelló.
Ja hi saps anar-hi a tot aquest dia.
Sí, a Vitoria hi ha mil vegades.
Sí, avui en dia amb GPS, Lloberes...
Hi has anat moltes vegades a Vitoria, però mai des de Múrcia, això segur. Això segur, travessaràs tota la península Ibèrica. Demà aquest partit en directe, el Tot Gira. Creus, començo amb tu, la penya. La veus guanyant demà al Buesa Arena?
La veig amb possibilitats, sí. Sí, sí, la veig amb possibilitats. Amb aquest tipus de partits, com el d'avui, Madrid-Tenerife, on en teoria el favorit és el Baskonia, en aquest cas, doncs si tu enfoques el partit bé, comences bé, mires que el marcador, si te'n pots anar al marcador, perfecte, però si aconsegueixes que el local no se'n vagi al marcador i el tens sempre més o menys a tir, cada com més avança el partit, més pressió hi ha per l'equip local o per l'equip favorit. Ho hem vist avui claríssim amb el Madrid. I doncs la penya, si aconsegueix arribar al tercer període i a inici del quart amb el marcador igualat o per davant, evidentment, té bastantes possibilitats de guanyar. Ara, això requereix un bon inici de partit, mantenir concentrat a tots els jugadors i això, que el rival no s'escapi. Si això ho aconsegueix, hi veig possibilitats.
Fixa't, i no el contradiré en el Creus, perquè veient el primer partit, independentment que aquest sé que és una final, no té res a veure, i segurament amb els dos que s'han jugat fins ara, no? Perquè és o caixa o faixa. Però veient com va anar el primer i veient com va anar el segon, perquè del segon sempre en reunem d'aquesta brillantor, no? La d'ahir, que tot, i el nivell de joc, etc. Però el primer partit, que a mi també em va agradar molt, molt, molt la penya els tres quarts primers. Després és veritat que es va enfonsar i va perdre, diguem, el tren. Però jo també ho crec, és que crec que el pot guanyar. És a dir, crec que no és pensar, ui, que difícil. El Múrcia jo creia que no podria guanyar. Avui, mai. Mai vol dir mai. I llavors, de la manera que està jugant, de la manera que li és difícil també en aquest Baskonia, perquè no... bé, Baskonia té les seves virtuts, però en aquest cas, com dèiem una mica, Ricky Rubio està a un nivell que fa créixer molt a tots els jugadors del seu equip, i per tant jo crec que és importantíssim, i per tant per mi, Han també importantíssim, però et dic més, la línia de 3, que més, més o menys doncs, també l'estan solventant, tant, jo penso que el guanyarà.
Molt bé. Doncs demà a les 7 ho explicarem aquí al Tot Gira. Gràcies, Lloberes.
Voldrà dir que tindrem dos catalans a semifinals, eh?
Home, això seria fantàstic.
I que potencialment hi pot haver una final catalana, vull dir, ja posats...
Sí, aneu ràpid, però això sí que seria fabulós.
Es nota que són les 12 fabulós. De la nit, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Molt bé. Creus, gràcies també. Fins la propera.
A vosaltres.
Ignacià, a dormir, que demà tens un viatge llarguíssim, eh?
Oh, tant.
Només et falta agafar el Zeppelin, també, per arribar a Vitòria.
Vinga, bon viatge.
Que vagi molt
gràcies.
Bé. Adéu.
Adéu.
De seguida amb el Gorina tancarem Tot Gira amb les seves coses, les coses del Gorina, on ell barreja esport i cultura. Però abans, vull passar de nou pel Palau Blaugrana, on recordeu, avui també el Barça de futbol sala ha fet la feina, ha guanyat 4-3 davant l'Inter. Dimarts que ve, si guanya la pista de l'Inter, ja serà a la final i tindrà, a més, bitllet per la pròxima Champions. Els últims dos anys no hi ha pogut participar. El Pau Masmartí amb el porter del Barça, en Didac Plana.
Sí, estem aquí amb Didac Plana. Didac, t'esperaves aquest final? Què se t'ha passat pel cap aquests últims minuts?
Bueno, pues... La veritat és que hem patit moltíssim i... A veure, no cal enganyar-nos, ja sabíem que seria això, no? Sí que és veritat que potser pues, amb el 3-0 et veus més tranquil i en un moment donat pues, patint d'aquesta manera, però bueno, penso que l'equip ha fet un partit sèrio, hem guanyat el primer punt, que és el més important i és el que volíem, i hem d'estar contents perquè al final estem a la semifinal i aquí doncs, cada partit és un món, és dificilíssim, i en aquest sentit penso que també doncs, tenim no només les ganes i l'ambició, sinó també aquesta potser pressió afegida de guanyar sí o sí per poder tornar a Champions, que és el que se'ns demana i el primer que ens han demanat aquest any, el primer objectiu i el més important, i el tenim a tocar, i amb això ens hem de quedar. Dimarts tenim una altra batalla que serà encara més difícil i haurem d'intentar doncs, mostrar la nostra millor versió i deixar-nos a tot el que tinguem perquè es pugui acabar aquí la semifinal. I jo hi confio i la veritat és que anirem amb tot.
Didac, el porter del Barça de futbol sala, al micròfon del Pau Masmartí, tanquem línies amb el Palau Blaugrana. Per cert, avui 3.200 persones al Palau. Oriol, estan pendents d'Anglaterra, amistós de preparació pel Mundial. Bueno. Amb Rashford titular, Gordon, ha sortit al camp?
Ha sortit al lloc de Rashford, al descans, a 50-50, és a dir, 45 minuts per cada un. També ha sortit el jugador del Madrid, per exemple, Bellingham. Continua guanyant Anglaterra. Anglaterra 1, Nova Zelanda 0. Gordon és dels més incisius d'Anglaterra en aquesta segona part. També Cap Verd està guanyant les Illes Bermudes, que no deu ser un rival massa potent. Cap Verd 2, Bermuda 0, 31 de la segona part. I Escòcia destrossant Bolívia 0-4, 38 de la segona part.
Les coses del Gorina.
Vinga, aprofitem aquests minuts finals de programa per recuperar aquesta secció, aquest espai, les coses del Gorina, en què barregem esport i cultura, perquè a més arriba farcida de coses mai millor dit. Alfons.
I comencem amb una pel·lícula que està d'estrena. Es diu Corredora, és catalana i ens parla de les malalties mentals en l'esport d'alta competició.
Seguim. Bona. I a Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
Ah, molt bé.
Normal. Guanyaré.
fer història. Ho diuen els atletes.
La pel·lícula ens parla de la Cris, una atleta prometedora que es troba a les portes dels campionats nacionals d'atletisme quan pateix una crisi que posa en risc la seva carrera. Debut al llargmetratge de la catalana Laura García Alonso.
Primer i més primigeniament volia tractar el tema de les malalties mentals, perquè pensava que no havia vist en un cinema recent mentides, sí que hi ha pel·lícules molt boniques, però eren molt contades i molt esporàdiques, on no havia vist el tema tractat d'una manera on la voluntat fos fer un exercici d'identificació amb la persona que té el trastorn mental i no de rebuig, que és una cosa que sol passar en pel·lícules que retraten aquest tema, perquè se sol associar amb caràcters perillosos, violents.
Cada vegada coneixem més casos de malalties mentals relacionades amb l'exigència de l'esport, però per la Laura no era aquest el motiu principal de la pel·lícula.
Sí que tinc un cas proper, però no és esportista. Tinc un familiar que té un trastorn mental greu, però l'esport va venir més tard. És a dir, conec casos de persones que han patit trastorns mentals greus sent esportistes, però no ens vam basar en cap cas concret, perquè és que en realitat no calia. El que volíem fer és una història que fos una mica universal.
No l'he vist encara aquesta pel·lícula, però molt recomanable pel que em diuen, eh? Corredora, sí. El problema de les malalties mentals en l'alta competició.
Jo crec que a tu t'agradarà, perquè a més t'agrada especialment l'atletisme i perquè està molt ben recreades precisament les seqüències de les curses, no? Perquè l'encarregada de donar vida a la Cris, aquesta atleta protagonista, ha estat la també debutant en el llargmetratge Alba Saez, que ha tingut un doble repte, crear el personatge i, per exigències òbvies del guió, preparar-se també físicament per fer creïble que és un atleta de primer nivell.
Em vaig preparar durant un any sencer per poder interpretar aquest personatge i físicament ha sigut 3 cops per setmana estar a una pista d'atletisme amb l'Andreu Novakovski, el meu entrenador, i he après a córrer. He estat vinculada al món de la dansa i sí que és veritat que el cos sempre l'he tingut com molta sensibilitat amb el cos i l'he treballat i estic connectada amb el meu cos, però no, córrer així és el meu primer cop a la vida.
I ja sabem que a l'esport, cos i ment van de la mà, de manera que també s'havien de treballar els aspectes mentals.
Amb molt de respecte, la veritat, i amb la intenció de tenir una mirada molt neta per poder interpretar això. I, bueno, durant tot aquest any vam estar amb la Laura molt juntes, configurant totes aquestes regles del joc que ens vam intentar inventar per poder sostenir jo, al meu cap, el que era un brot psicòtic.
Corredora, pel·lícula catalana, ja la teniu a la cartellera, però ara us he de dir que m'he de convertir més en prescriptor que altra cosa, perquè la quantitat de documentals relacionats amb esport que...
Brutal, n'hi ha molts.
...que podem trobar aquests dies és una barbaritat. Va, petit repàs a Netflix. Rafa, el documental centrat, òbviament, a la figura de Rafa Nadal. També a Netflix podeu trobar Secretos del Deporte, del Regne Unit. És una sèrie documental de 3 capítols. El primer, dedicat a la figura de Jamie Vardy, el golejador del Leicester en aquell equip del Miracle, no?, que va guanyar la Lliga 2016 o 2017, la Premier. El segon, dedicat a Vinnie Jones...
Aquest el vull veure, perquè era un jugador molt controvertit, eh?
Totalment, i duríssim físicament.
Les entrades que feia.
Que després, a més, ha tingut una segona vida com a actor, especialment a les pel·lícules de Guy Ritchie, sempre fent de tipus violent, no?, de gàngster, normalment. I un tercer, dedicat al Miracle d'Istanbul, tota la intrahistòria al voltant de la remuntada del Liverpool contra el Milan a la final de la Champions, recordem, 0-3 al descans, 3-3 al final del partit i victòria als penals pel Liverpool. Ara que estem en ple Roland Garros, també podem fer un cop d'ull a Todo sobre Roland Garros, que dius, amb el títol no mata, queda clar, però vaja, minissèrie documental de 4 capítols sobre com funciona el torneig francès, amb especial atenció a la directora del torneig, l'extenista Amélie Mauresmo, i amb la presència de grans noms com Sinner, Alcaraz, Sabalenka, Federer, Djokovic o el mateix Nadal. Això pel que fa als documentals. Ara, permeteu-me que em centri en les ficcions, perquè s'apropa el Mundial i estem rebent un bombardeig constant. Comencem amb Brasil 70, la saga del tricampionat.
Dicen que nuestra selección paró el tiempo y que fuimos superados por los europeos.
Estoy aquí para hacer el time voltar a ser campeón, Pelé.
Saldanha, você não está entendendo. Meu tempo na seleção acabou.
També a Netflix podeu trobar aquesta minissèrie...
Estic amb el primer capítol. De moment he de dir que m'està enganxant. No m'està allò...
Entusiasmant
molt, però s'ha de reconèixer que és una ficció molt ben treballada i on pots descobrir la història d'aquella Brasil campiona a Mèxic.
A Mèxic, 1970, això, amb Pelé, amb Tostau, amb Jairzinho, amb Rivelino, però em van bé que l'hagis vist perquè així sabràs de què et parlo, de que és una sèrie no només esportiva, també t'explica aquest context històric complicat, no?, del règim militar que dominava el Brasil, dels equilibris que havien de fer els jugadors, els entrenadors, per no contradir el règim, però a la vegada tenir el seu pensament propi. Des del punt de vista futbolístic, a mi el que més m'ha sorprès, David, és descobrir aquest personatge del João Saldanha.
Un periodista que el van triar per dirigir la selecció brasilera perquè Abel Anj, que era el màxim responsable de la Confederació Brasilera, pensava que si posem un periodista no ens criticaran.
Sí, no, però el que passa és que el tio tenia massa personalitat i el van acabar traient... T'ho imagina't que et diuen ara de portar la selecció catalana, saps? O sigui, quina cosa més increïble. Per cert, que l'actor, el Rodrigo Santoro, que era el que feia de Jerjes a la pel·lícula 300, a mi m'encanta com ho fa.
Era Jerjes a 300?
Sí, sí. Ostres, al·lucines pepinos. Doncs bé, tot i així, deixa clar que la visió de Joe Saldanha va ser revolucionària, no?, i que va posar la primera pedra, perquè després el seleccionador que va acabar dirigint Brasil al Mundial, Mario Lobos Zagallo, convertís en campiona aquesta selecció, i Zagallo va durar encara com assistent de Carlos Alberto Parreira fins al 94, en què van arribar a ser campions una altra vegada. Una sèrie on descobrirem els dubtes existencials de Pelé, que recordem, no era encara titular indiscutible quan va ser campió el 58, que es va passar gairebé tot el torneig del 62 lesionat, i que també va patir una greu lesió al 66 que el va deixar fora del Mundial. Ningú pensava que ja amb 30 anys, en una època en què 30 anys era molt, Pelé podria ser campió a l'any 70. Les recreacions futbolístiques, t'he de dir, David...
Està molt bé. Sí.
Jo que em sé els gols de memòria d'aquell Mundial...
I el reprodueix tal qual.
És increïble com estan tornats a rodar, sí, sí. I també és curiós viure, no?, com Brasil, que ara la coneixem com la pentacampiona, la por que li tenien a Uruguai en aquelles semifinals, encara amb el record traumàtic del Maracanazo, o com es va viure com una lluita per la supremacia futbolística a la final entre Brasil i Itàlia, perquè eren els dos dominadors, cadascun amb dos Mundials. Allò, qui té tres, doncs és el que es posa al capdavant. Va, del Mundial del 70 a Mèxic al Mundial del 86, celebrat a on? Doncs sí, a Mèxic. Nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. En aquest cas parlem de Mèxic 86, un altre títol superoriginal, que és una pel·lícula que podeu trobar també a Netflix.
En 1986 se jugó el mejor Mundial en la historia de los Mundiales. En México. ¿Saben gracias a quién el Mundial fue lo que fue? Gracias a mí. Pero no me conoces, ¿no?
En aquest cas, més que centrar-se en el futbol, ens parla de com un país que no era una superpotència mundial ni futbolística es va convertir en el primer en organitzar un segon Mundial a la seva història, quan feien només 16 anys d'aquell Mundial del 70. Com m'heu pogut sentir, tot va ser mèrit d'aquest home que estava parlant, que és Martín de la Torre, el que interpreta magníficament Diego Luna, i era un personatge amb molta cara, per entendre'ns, que va veure l'oportunitat de portar el Mundial a Mèxic. Per què? Doncs perquè havia de ser a Colòmbia, però Colòmbia als anys 80 era un clima superviolent, hi havia Pablo Escobar, li van retirar el Mundial i Mèxic va aprofitar l'oportunitat. Si veieu la pel·lícula, veureu que va ser una lluita aferrissada amb els Estats Units i que aquest home, no, el Martín de la Torre, va fer tot el que us pugueu imaginar, tots els suborns, totes les trapelleries possibles per acabar portant el Mundial.
Per tant, no és un Mundial que explica, com és el cas del tricampionat del Brasil, futbolísticament el que va passar, sinó com es va aconseguir per Mèxic aquell Mundial del 86.
Sí, és més de despatxos, això sí, veurem a Hugo Sánchez, apareix en algunes escenes, no? Malgrat que va ser un personatge repudiat al final per les seves tàctiques fosques, el cert és que De la Torre va canviar la infraestructura futbolística de Mèxic i des de llavors han estat bastant més competitius. I acabem amb una proposta curiosa.
Dear England, what I want to speak about is much bigger than football.
Gareth Southgate, the whole of England is with you. Gareth, a simple question, really. Do you think you're up to this?
England manager, who'd want to take on this poison chalice?
Dear England és a Movistar una minissèrie de 4 capítols dedicada a Gareth Southgate, que ja et diràs, ostres, que curiós, no? Ex-seleccionador anglès que interpreta el protagonista de Shakespeare in Love, Joseph Fiennes, que s'assembla bastant, realment. 4 capítols, un dedicat al Mundial del 2018, un l'Eurocopa del 2020, el Mundial 2022 i Eurocopa 2024, i on explica com aquest home va aconseguir transformar una selecció que, tot i que no la va fer campiona, la va portar a 2 finals de l'Eurocopa, va canviar novament la mentalitat d'un país que se sentia perdedor, i podrem veure a Rashford, a Saka, a Harry Kane, interpretat per altres actors. Bastant curiós.
Bé, doncs teniu molt, molt material a les portes del Mundial, a les plataformes, a documentals, pel·lícules relacionades amb l'esport. Gràcies, Gorina.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Oriol, alguna cosa més?
Res, s'ha acabat el partit d'Anglaterra contra Nova Zelanda. Anglaterra 1, Nova Zelanda 0. I per cert, no hi hem pensat que el Madrid fora de la Supercopa Endesa de la temporada que ve.
Ah, clar, clar. El que va eliminats, tens clar, tota clar. La raó. Fora, fora. Arribem al final. Demà més Tot Gira, ens hi posem a les 4 amb el Celta B a Europa. Adeu.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.